T'agrada la ràdio, però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 9 del matí, obrim la nostra finestra de seguretat ciutadana. Avui ens visita el sotsinspector cap de la divisió operativa de la policia local del Prat, el Gustavo Molina, que tenia moltes ganes de tenir-lo per aquí perquè feia molt de temps que no havia coincidit. Què tal, Gustavo, com estàs?
Hola, bon dia, gràcies per la vostra invitació. Molt bé, una mica encostipa, però molt bé.
Sí, així està tothom, una mica, anem passant, anem estant una mica millor i per aquí, com que passa molta gent, ho anem acompanyant també.
Molt bé.
Gustavo, hem dit a la portada del programa que tocaríem diferents temes d'actualitat. Hem començat aquest 2026 amb l'obligatorietat d'un dispositiu que afecta a tots i totes les conductores d'aquest país, i és la balisa, la B-16, i de fet n'hem parlat a la tertúlia perquè ha estat un dels temes més comentats. Pel que fa a la policia local, ara mateix, què és el que hem de saber? Perquè encara hi ha gent que resisteix a portar la balisa al seu vehicle. Com està la llei? En quin moment ens trobem? I també quina és l'opinió de la policia local, tenint en compte que el trànsit no és una de les competències també, sí. Però tenint en compte també que és un trànsit més intermunicipal, no? Més dintre del municipi, que potser aquest tipus d'avaries o d'accidents no us trobeu tant.
Bé, la balissa V16, tècnicament és el dispositiu de presenyalització de perill lluminós. Aquest tipus de dispositiu ha entrat en vigor el passat dia 1 de gener, que s'ha articulat a l'annex 12 de l'article 19 del Reglament General de Vehicles i s'encabeix dintre del que són els recanvis, els accessoris reglamentaris que han de portar tots els conductors, no? Com és la roda de recanvi, clar, les eines necessàries per fer o sistemes alternatius per a la roda de recanvi, l'armilla reflectant d'alta visibilitat, i els vehicles com els autobusos, els vehicles mixtes i de més, també equips d'extinció d'incendis. Bé, el tema de la balissa, la justificació, la motivació d'aquest dispositiu per part de les autoritats en competències en trànsit, ve justificat per evitar, o sigui, en matèria d'atropellaments de conductors a carretera, hi ha una trista xifra anual de persones que moren quan trepitgen la calçada, quan van a col·locar els triangles i de més. Anualment es produeixen molts atropellaments amb resultat de mort o de ferits molt greus per el tema aquest d'anar a presenyalitzar amb els triangles el perill.
Aleshores, els triangles s'havien de posar a una certa distància.
A una certa distància, bé. Aleshores, amb aquest dispositiu de presenyalització, el que es pretén és evitar que el conductor baixi del vehicle. Bé, és un mitjà legal pels vehicles accidentats i els vehicles immobilitzats. Això permet... les balisses fan una geolocalització, a part de la senyal luminosa, fan una geolocalització amb l'avís a la DGT. La DGT disposa d'un mapa interactiu a la DGT. També hi ha una pàgina web que és mapabalizasv16.es, que a temps real, de forma interactiva, es pot visualitzar on estan activats aquests dispositius, i el que pretén aquesta norma és això, no? Evitar els atropellaments. Aleshores, per el neguit que pot presentar a les persones conductores, el tema de les homologacions a la pàgina del DGT, per el tema de es pot fer la consulta i una mínima verificació, no? Que és amb el número de certificat de la que hem comprat, a veure si està en la pàgina de la DGT, que ha habilitat sobre les que disposen dels dos sistemes, el de GPS i el de la targeta SIM integrats, i que això permet la connexió a DGT 3.0. Aleshores, bàsicament és això, la sanció, la sanció econòmica són 80 euros, que amb el pronto pago i els 20 dies i a més quedarien 40, però ara per ara no és un objectiu de les administracions al perseguir el tema aquest de les balisses.
Vosaltres, des de la policia local, es perseguia, per exemple, o es feien controls de si portàvem els triangles o no?
No de forma específica, sinó de forma molt genèrica, però de forma específica no. Amb el tema dels vehicles d'emergència, sí, és a dir, els vehicles de bombers, la policia, ambulàncies i a més, que disposem d'un sistema que es diu V1, un sistema luminós i a més V1, nosaltres també estem obligats a portar, de fet, fa dues setmanes el inspector José Arenas va haver de comprar les balisses. Per què? Perquè tots els vehicles policials que estan obligats a portar-la, hem de portar aquesta balissa per si no funciona correctament la UV1, que és el sistema luminós que portem integrat, pues poder disposar d'aquest mitjà B per poder presenyalitzar, no?
És similar a la balissa que tenim nosaltres ara, no? La que fèieu servir, la que feu servir.
Sí, bueno,
nosaltres... La de les pel·lis, no? De posar-te a sobre i anar a una persecució.
No, jo em referia als vehicles d'emergències, sí, als vehicles prioritaris, als de bombers,
sí, sí, sí.
Policia...
Tenen els dispositius integrats.
Tenen els dispositius que són aquell pont, sí, que va al sostre, que és un pont molt llarg i de més. Aquell, tècnicament, se li diu UV1, és el dispositiu UV1. Aleshores, nosaltres, l'aplicació de la normativa, aquesta modificació, ens aplica per quan, si això no funciona, això, si el vehicle funciona correctament, la seva electrònica, a més, funciona electrònicament, i el vehicle té un accident o queda immobilitzat, podem activar això i presenyalitzar el perill. Però què passa si no funciona correctament? Per això l'obligatorietat de portar també nosaltres la UV1, i per això fa dues setmanes amb caràcter d'urgència vam haver de comprar unes 20 balisses.
Clar, el que més neguiteja la gent és que al final és una despesa important. Sí. Parlem de partir de 32, 35 euros una de les balisses, i també doncs aquí molta gent el que ha fet és comprar-la si la veia més barata, si la veia per internet, i aquí hem vist les dificultats a l'hora d'homologar-la, no? Que no està homologada perquè és una despesa important. No recordo quan valien els triangles, però és veritat que era molt menys, no? En aquest cas. No sé si a ciutat ja us heu trobat amb alguna persona que hagi necessitat d'aquest ajut, d'aquesta assistència. No es donen tants incidents segurament com a carretera. Jo comentava a la tertúlia, el cap de setmana passat vaig agafar el cotxe, vaig fer uns quants quilòmetres i m'hi vaig trobar dos o tres cotxes aturats ja fent servir la balisa. Aquí al Prat us heu trobat aquesta circumstància?
Formalment no ens hem trobat encara amb la situació aquesta, tot i que el que hem comentat abans, hi ha el mapa interactiu que es pot consultar per veure si hi ha algun vehicle aturat i demés, però a nosaltres el casc urbà, jo ara no se'm ve al cap que hagin tingut alguna situació d'activació, però segurament que estem a dia 15 de gener i aquests 15 dies, en alguna ocasió, algun conductor i algun veí del Prat l'haurà fet servir. El que passa que bueno, en principi no ens costa, però que molt probablement sí. Amb això de la balisa, s'obre un debat que és un debat que s'obre amb el tema de les companyies asseguradores quan arribi el moment de que hi hagin accidents i que la balisa V16 no funcioni correctament, no sigui l'homologada i demés, el tema de les cobertures legals i la situació que pot generar amb les companyies asseguradores de dir, és un element obligatori, reglamentàriament establert, i vostè com a conductor no tenia una homologada o no l'ha fet servir de forma correcta. Per tant, quan passi un temps, veurem si es suscita aquest debat amb les companyies asseguradores.
Sí, que l'hem de comprar sí o sí. Qui s'estigui fent doncs encara el ronso, que faci aquesta passa. És que és veritat que no ens acabàvem de creure que això s'implementaria. Pensàvem que hi hauria doncs, una mica de marge per tot el desconcert que ha suposat. I és veritat que fins que no hem canviat l'any i ara portem doncs, aquests 14 dies o 15 dies de l'any 2026, no hem fet aquest canvi, no? És veritat també que doncs, han sorgit diferents picaresca, com sempre, i gent que vol aprofitar-se d'aquest fet. Per tant, hem fet una mica de repàs de l'obligatorietat de la balisa. També volíem fer una mica de repàs d'alguns incidents a la ciutat. Ahir al Prat Ràdio va seguir també un atropellament que es va donar a l'Avinguda Verge de Montserrat. No sé si podem actualitzar una mica com va ser, què és el que va passar.
Sí, va ser davant del cinema Capri, va ser un atropellament a pas de vianants. Desafortunadament són incidències que cada cop menys, però que passen al casc urbà. La persona està en estat greu, està a l'hospital de Bellvitge, i aquest matí teníem pendents l'equip de tastats de l'oficina de policia judicial, teníem pendent de o bé desplaçar-se o bé preguntar a veure quina està sent l'evolució. Si no es pot fer directament amb els familiars i demés, fer aquesta consulta. Malauradament, el tema dels passos de vianants, sobretot, havien tingut més incidències al carrer Lleida, però són fets que de tant en tant ens passen a les ciutats.
Aquí era un horari de tarda, per tant, en principi la visibilitat no hauria d'estar compromesa. Què és el que pot passar perquè passi doncs, un atropellament d'aquestes característiques en un espai com l'avinguda, que sabem que hi ha un pas constant, no, de gent?
Fonamentalment són distraccions. Distraccions del conductor, del vehicle atropellant, però també en ocasions hi ha una conducta negligent per part del vianant. Al pas de vianants hi ha una prioritat del vianant, però no és una prioritat absoluta per davant de tot, és una prioritat relativa, que sí que té la prioritat, però com ens haurem trobat els conductors més d'una vegada, t'hi trobes a persones que venen amb el mòbil, van amb el mòbil, arriben al pas de vianant i ni fan el gir d'esquerra i dreta i mirar si efectivament poden passar o no. De fet, una companya de la feina de la meva dona, a Gran Via 2, quan va sortir de treballar, amb aquesta mateixa situació en un pas de vianants, la van atropellar amb ferides molt greus, amb fractures a extremitats superiors, inferiors, amb un temps d'ingrés hospitalari important, i va estar a punt de perdre la vida per això precisament. I, bueno, el que demanem és aquesta corresponsabilitat. Els conductors han d'estar atents als passos de vianants perquè tenen la prioritat al vianant, però també el vianant, quan irrompeix a la calçada, no és una prioritat absoluta, sinó que està condicionada a que el conductor també adverteixi aquest perill, no?
Per hem de buscar la mirada, no?, del conductor.
Sí, que estigui mirant... A veure, el vianant, quan arriba al pas, jo penso que després es podrà dirimir la responsabilitat, la causa directa, indirecta, si hi havia temps de reacció, els testimonis que diuen, l'excés de velocitat i a més, però clar, però el que és atropellat amb un vehicle, una furgoneta, un turisme, una motocicleta, el que sigui, un pas de vena, les conseqüències les patirà la persona. Per tant, després, qui sigui responsable o no, per això, des de la policia local fem una crida a també a aquesta corresponsabilitat del vianant, de que quan arribem a creuar la calçada, la prioritat no és absoluta. Sí que tenim una prioritat quan som vianants, però hem de tenir molta cura sempre que creuem un pas de vianants, i tenim un disruptor de l'atenció, que són els mòbils, sí. I amb això hem de tenir molta, molta atenció.
Que segurament ja afecten tant a la conducció, no? Com a la gent que va caminant,
50-50.
Els que van caminant gairebé el 90%, anem amb el mòbil com una extensió, no? Mirant cap a terra, i de la conducció sabem que està prohibit, sabem que és ara la causa principal d'accidentalitat, però molta gent o anem mirant, o anem mirant que ens han escrit un WhatsApp, o vas posant el GPS cap a on vas i no vas atent al que és immediat, no? En aquell cas.
Correcte.
Per tant, va bé recordar els bàsics. El Prat és una ciutat que urbanísticament té molts passos de vianants, que això afavoreix moltes altres coses, no? Entre altres coses, l'agilitat a l'hora de circular, però que a vegades fa que es donin aquestes circumstàncies. Per tant, esperem que aquesta persona es pugui recuperar,
sí,
el més aviat possible. També fem una mica de repàs de com va anar el dispositiu de la cavalcada. Vam parlar també a nivell de Protecció Civil la setmana passada. És un esdeveniment increïble, amb moltíssima gent a carrer, amb certes dificultats també pel que fa a la policia, perquè gairebé engloba longitudinalment, no?, tot el que és el municipi. Com va anar?
Va anar molt bé, força bé. És un dispositiu que implica tot un treball previ de planificació, coordinació, hi ha molts serveis implicats. El dia de la cavalcada, com ja sabeu, va fer molt de fred, va ser, sí, un dia que va fer molt de fred, i el dispositiu va sortir força bé. Tot va sortir molt bé, no va haver cap incidència greu. I bé, com tu bé has indicat, comencem a Sant Cosme, a la cruïlla de Llobregat, al riu Xúcar, i creuem tota la ciutat fins a arribar a passar la vila. Aleshores hi ha molta participació, hi ha molt de públic, però afortunadament tenim també una implicació important per part dels agents, dels altres actors de seguretat i també que col·laboren estretament amb nosaltres.
Aquí és imprescindible, no? Perquè si no, a nivell humà no arribaria a poder cobrir tot el que és el recorregut, no?
Correcte. I després també hi ha un tema previ del treball que s'ha de fer durant el matí, d'alliberament d'espais, d'avisar conductors, d'anar als espais que ja han quedat alliberats, anar posant tanques en cinta i de més, per tenir els estàndards de seguretat que marquem a les reunions prèvies i de més, previstos per quan arribi a les 5:30 i fem el briefing final i de més, pues, tenir-ho tot enllestit i amb unes garanties de que sortirà bé.
Doncs hem fet una mica de repàs. També volíem parlar d'altres temes de ciutat, i ens havia arribat una pregunta al voltant de l'estacionament a carrer, i sobretot associat a alguns tallers de la ciutat que han de fer les seves reparacions, que potser sí que tenen un volum de vehicles dins dels propis locals, però que a vegades han d'aparcar vehicles de clients fora, i això significa que el veïnat tingui dificultats o encara més dificultats per buscar aparcament. Com està la llei en aquest cas, i què és el que es fa, com actua la policia local?
Bé, aquest és un tema força complex que té moltes derivades. És un tema complicat. A veure, la llei el que diu és que els vehicles poden romandre estacionats a la via pública al mateix lloc durant 7 dies. Als 7 dies els vehicles s'han de moure legalment. Què passa quan anem de vacances, agafem un avió, anem de vacances i estem un mes fora, i el vehicle no tenim pàrquing privat i està amb això? Nosaltres, la policia local, mai hem sigut molt rigorosos amb el tema de la setmana, i apreciem altres indicis, altres indicadors de que el vehicle porta molt de temps estacionat, no? El desinflat de les rodes, clar, quan hi ha alguna cosa de brutícia per fora, la pols, o sigui, hi ha una sèrie d'indicis que sí, es denota que porta molt de temps el vehicle estacionat, i aleshores ja procedim amb la denúncia per aquest tipus d'infracció.
Aquí quan poseu l'enganxina, no?, al vehicle...
Per temes d'abandonament. Això, quan es detecta un vehicle que raonablement es dedueix que el vehicle està en estat d'abandonament, perquè a part també hi ha el tema de si ja té l'assegurança en vigor, la ITV si la té caducada, la pressió dels pneumàtics, ja tot un seguit, es posa l'enganxina, que s'ha detectat aquest vehicle, que disposa d'uns dies, i si després dels dies també s'intenta contactar amb el titular persona conductora i a més, pues, finalment el retirem i incoem un expedient sancionador, una sanció per la infracció i el vehicle el portem al dipòsit per alliberar aquest espai, que és un espai públic.
Mm-hmm. Però clar, parlem d'un altre cas, en el temps.
Exactament, parlem d'un temps més llarg. Dit això, amb el tema dels establiments tipus tallers, tipus jocs de substitució de pneumàtics i de més. Clar, el tema aquí és que hi ha determinats espais fora del taller que són ocupats per vehicles que tenen una relació directa amb el taller. Clar, si aquests vehicles tenen una rotació que treuen un, posen un altre i de l'altre vehicle posen... Clar, acostumen a jugar perquè, tot i que en un marc teòric haurien de disposar dels mitjans propis per albergar aquests vehicles i de més, la realitat i el volum i la superfície i de més, la realitat és una altra ben diferent. Aleshores, què és el que fan? Pues, agafen alguns jocs fora del que és l'establiment i treuen un vehicle, posen un altre i van jugant d'aquesta manera. Clar, la llei ho diu, són 7 dies que ha d'estar el vehicle estacionat al mateix lloc per poder sancionar, perquè la conducta sigui constitutiva d'una infracció. L'altre, de les rotacions, és cert que hi ha una certa privació, un ús privatiu d'un espai públic, el que passa que és un tema complex en quant al tema de l'acreditació. Mm-hmm.
Doncs queda explicat, ara doncs, ens podem fer una idea de com funciona també i doncs, és difícil gestionar l'espai públic moltes vegades entre sí. Diferents interessos.
Quan hem detectat algun cas d'aquests que són molt flagrants en una ocupació molt flagrant de l'espai públic, el que hem fet és des de l'àrea de proximitat s'han fet gestions amb els titulars, el titular de l'activitat, el responsable, gerent i a més, sobre aquesta detecció, aquesta afectació a nivell de comunitat i a més, i per tal de que modifiquin la seva conducta, no? de que no ho facin tant d'aquesta manera. Això genera al principi, sí que s'ho prenen bé, però quan passa un temps, ells tenen una necessitat, han de complir també amb la seva expectatives del taller i de més i tornen una altra vegada a fer aquest ús de... però mentre que li vagin donant rotació als espais i van agafant determinades zones i canvien els vehicles i de més, clar, nosaltres estem perquè quan rebem les queixes ciutadanes, les atenem, atenem al ciutadà i fem gestions amb el taller, però té una complexitat afegida important.
Doncs explicat queda, anem amb d'altres temes també, ara ja més a nivell del cos policial, esteu pendents també de la incorporació de nous agents, com està aquest procés, Gustavo?
Bueno, nosaltres ara actualment tenim a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tenim a 4 agents que estan fent el curs bàsic, és un curs que dura 9 mesos, i a part d'aquests 4 agents que estan fent el curs bàsic i després faran un any de pràctiques, ara properament a l'oferta pública d'ocupació sortirà una convocatòria de 14 places per incorporar-se a la nostra organització. Aleshores, des d'aquí fem una crida a les persones joves de la ciutat. Dic joves perquè com que ja han tret, fa uns anys es va treure el requisit d'edat, ara no hi ha cap límit d'edat. Uh-huh, el límit d'edat és el límit d'edat de jubilació, per tant no hi ha un límit d'edat, però nosaltres des d'aquí, des d'aquest espai, fem una crida perquè la gent que estigui interessada s'incorpori, faci el procés selectiu i s'incorpori a la nostra organització i aquesta professió que és tan apassionant, no? Els requisits bàsics els requisits bàsics, no hi ha requisit d'estatura, que també es va treure, tampoc el d'edat, només el tema de tenir la nacionalitat espanyola, haver complert els 18 anys, estar en possessió del títol de batxiller o equivalent o superior, també disposar del permís B i el A2 sense la limitació del 78 pel tema de la conducció de vehicles elèctrics, no, de canvi automàtic, perdó. Després el tema de no tenir sentències fermes de condemna per delicte dolós i no haver estat separat inhabilitat de les administracions públiques. I després també hi ha un tema hi ha un altre requisit que és amb el tema dels tatuatges. Els tatuatges no han d'atemptar al codi d'ètica de la policia de Catalunya, no? Que abans, feia molts anys, antigament, no podia l'accés als cossos policials, no només el de la policia local, sinó també les policies Nacional, Guàrdia Civil i més, estava prohibit accedir amb tatuatges.
No podia estar
estava
ni tatuatges.
Molt prohibit, a qualsevol part del cos. Però clar, el tatuatge s'ha incorporat a la societat
clar,
i ja està totalment normalitzat i aleshores pues, la policia com una prolongació d'aquesta realitat social i a més, pues, hem d'incorporar. El que passa que hi ha determinats tatuatges que inciten a l'odi, a la violència i a més, i això sí que ho tenim taxativament prohibit. O sigui, això sí que seria un element, una circumstància d'exclusió del procediment selectiu.
És interessant ser del Prat o a vegades és millor clar, un policia que viu a la ciutat a vegades no descansa mai, no?
Bueno, aquí n'hi ha dues teories. Hi ha la teoria de que és recomanable treballar a un municipi diferent al que vius perquè així permet una millor desconnexió i de més, i després hi ha l'altra teoria de que si tu fas amb vocació i serveixes a la teva ciutat, a la teva ciutadania, a la teva gent, pues s'estableix un vincle i un apego diferent a quan tu vas a una altra ciutat i ara canvio de ciutat i vaig a una altra ciutat. En canvi, quan tu treballes a la ciutat on vius i sents del seu teixit social i de més, clar, és una situació també ben diferent. Aquí gustos, para gustos los colores, ¿no?
Clar.
I cadascú tria, no? Jo al principi, com que venia d'una altra ciutat, vaig venir aquí al Prat i després tinc una altra situació. Quan vens a viure al Prat, la situació és diferent. Però bueno, s'admeten totes...
I ara qui no et conec? Qui no et coneix, no? Però també això et serveix moltes vegades a l'hora d'explicar algunes coses, de fer dispositius, de tot plegat, a l'hora de prendre decisions.
Sí, a la balança hi ha més coses que sumen que no que resten, no? En aquella balança hi ha alguna que resta, però hi ha moltes més que sumen. No?
Quines proves s'han de passar per entrar al cos?
Les proves, bàsicament... La primera prova de coneixements es subdivideix en dues proves. Una prova és de temari policial i una altra de cultura general. Són subproves de 40 preguntes tipus test, amb tres opcions de respostes, i bueno, una és de cultura general i l'altra és més específica de temari policial. No? Que això, a les proves bases, es regulen quins són els temes que entren. Un cop superat, a part d'aquesta prova, hi ha una altra prova que són proves físiques. Les proves físiques són proves bàsiques, no són massa complexes. És un curs de coordinació de psicomotricitat i, a més, la prova de curs navet, la dels famosa dels pitido, que els intervals es van reduir el temps, i després el pes de banca, una banca amb un pes... que són proves físiques molt assequibles. No són per accedir a INEF ni per accedir a bombers, que són molt més exigents.
Sí, sí.
Aquestes són molt assequibles. Després també hi ha les proves psicotècniques, que es basen en una bateria de tests psicotècnics, en la qual es mesuren tot un seguit de competències i de més. I després aquestes proves psicotècniques estan complementades amb l'entrevista personal. L'entrevista participa un psicòleg, que és una persona externa contratada pel Departament de Serveis a la Persona, de Recursos Humans, per dur a terme aquesta part del procés selectiu, no? Que és l'entrevista, que és una prova... També participa un membre del tribunal i el psicòleg. Aleshores, acostuma a tenir una durada d'una hora i es valoren tot un seguit de competències marcades per la Diputació de Barcelona, manual de competències de la Diputació de Barcelona i de l'Escola de Policia. Després, superar tot això, hi ha unes proves mèdiques, com un quadre d'exclusió del tema mèdic, però bueno, en principi...
Si estem bé, les passarem.
Ni a més, no són massa exigents. I un cop fet tot aquest procés, les persones amb millor nota són les que es proposarà el seu nomenament i la incorporació a fer el curs bàsic a l'Escola de Policia amb una durada de 9 mesos.
Que és el que estan ara mateix aquests 4 agents pendent d'incorporació. Hem d'acabar aquí, Gustavo.
Un moment. A banda d'això, tenim el tema de la reserva de places del 40% per dones. Vale? Aleshores, del conjunt de les 14 places hi ha el 40%, que és el topall màxim que permet la llei, la modificació que es va fer el 2020, per tal d'incorporar més dones a la funció policial.
Doncs queda explicat, properament sortirà aquesta convocatòria, per tant, qui tingui l'interès en entrar al cos de policia local del Prat, que sàpiga que és al seu moment, que es pugui preparar també bé aquestes proves per poder accedir-hi. Gustavo, un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident provoca congestió a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès en sentit Girona amb un carril tallat. També a la P7 hi ha retencions en diversos trams del Vallès i del Baix Llobregat i també al Camp de